18 minuts per arribar a les 12 del migdia. Tornem a sentir la sintonia del Tiberi. Ja la trobàvem a faltar, que sonés aquesta sintonia de la cuina del Sant Cugat a fons. Dic que comencem nova etapa amb nova cuinera, en aquesta ocasió. Saludem la Lali Domènech. Molt bon dia, Lali.
Hola, bon dia.
La Lali és una de les mestres de cuina de l'Ateneu Sant Cugatenc. I en representació de l'Ateneu tenim el Toni Ramon. Toni, molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
I també ens acompanya l'Oleguer Martí de Vins Noé. Oleguer, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts tots tres avui al Tiberi, avui com a sessió introductòria, podríem dir, del Tiberi. I sobretot, Toni, per saber com arriba aquest acord entre Cugat.cat i l'Ateneu per fer possible aquesta secció.
Doncs, home, arriba de les activitats que desenvolupa l'Ateneu entorn del món de la gastronomia, també de l'interès de Cugat.cat, doncs, d'anar-ne parlant un cop per setmana, i bàsicament, doncs, nosaltres el que volem anar explicant i mostrant aquí és el treball que es va fent dia a dia en el que són les activitats, doncs, de cuina de mercat, de cuina de principiants, dels menús de dia a dia, que són les que la Lali se'n responsabilitza, i que Vins Noé, amb l'Oleguer Martí al capdavant, doncs, a més ens marida. Són aquests cursos que tots els usuaris de l'Ateneu, que hi són inscrits, a l'hora de fer el tastet, tenen el goig de fer-lo acompanyat del millor vi o del vi més adequat per aquell plat. Això és una de les activitats estrelles de la casa, en l'entorn de la gastronomia. I a més des de l'Ateneu, la gastronomia sempre l'hem agafada com un espai, doncs, de relació, d'intercanvi, d'aprenentatge, que més enllà del que són els cursos de cuina que abans he anomenat, o altres de cuines més exòtiques, com el d'hindú, japonesa, xinesa, que també es van fent a casa nostra, també és un espai, com deia, de relació i d'integració social. Tenim en el nostre espai gastronòmic, doncs, activitats per a joves amb algunes problemàtiques, doncs, que treballen diferents aspectes de sociabilització, o també hem tingut activitats per a persones amb trastorns mentals severs, doncs, que calia d'alguna manera era treballar la seva integració normalitzada en un centre cívic com és el nostre, i la cuina ha sigut un d'aquests grans vehicles d'integració i socialització. I per tant, doncs, estem orgullosos de que amb Cugat.cat, doncs, puguem mostrar i fer un pas més en el que és aquesta difusió i promoció de la cultura gastronòmica, i a més, en aquest cas ja maridada per als experts de Vins Noé.
Caram, ho tenim tot, eh? Hola, bé, amb el vi ja rematem la feina bé.
Bueno, sí, però és que, mira, els que ens dediquem precisament al món aquest de la gastronomia, jo parlaria més de forma més àmplia, tenim l'avantatge de que treballem en una cosa que ens agrada i que disfrutem. Aleshores, això implica també, almenys en el nostre cas, moltes ganes de comunicar-ho i d'explicar-ho, no? Jo sempre dic que una bona ampolla de vi no se la beu un de sol, no? Per poder-te disfrutar una bona ampolla de vi necessites una companyia i compartir-la, i no només això, sinó que a més un cop te l'has pres, segurament truques a aquell o vas amb un altre i li expliques: escolta, és que vaig tastar aquest vi que era una meravella, no? I llavors penso que això enllaça una mica amb el que deies d'aquest fet relacional que implica el món de la gastronomia, no?
I la cuinera de capçalera, Lali.
Sí.
Encantat que pugui ser amb nosaltres aquí al Sant Cugat a fons. El que intentarem fer en aquesta nova represa del Tiberi és tirar més cap a productes de temporada que no pas cap a menús molt concrets.
Sí, jo crec que és interessant aprofitar-nos dels productes de temporada, del seu gust, dels seus aromes, i que són molt més elevats que no pas si són productes que s'han mantingut en càmeres i que els mengem fora de temps.
Clar que sí, llavors molt més bons.
Sí, molt més bons.
És el que ens importa al final.
El resultat final és molt exitós, llavors.
Fantàstic, i aquest serà l'objectiu d'aquesta secció, tirar d'aquests productes de temporada. Avui, Toni, et convido que quedis amb nosaltres aquí a la sessió d'avui del Tiberi, i començarem tu,
a posar-hi cullerada, no?
De fet, tu ets alumne ja d'aquestes classes.
Soc alumne de la Lali, ja estic fent el segon any.
Clar.
No em puc considerar alumne avançat, perquè de tant en tant alguna reunió m'evita i no m'impedeix anar a classe, però bueno, ho intento.
Però és un alumne molt aplicat.
Perquè tenim l'alumne, tenim l'ignorant, que sóc jo, i els dos experts, que són la Lali i l'Oleguer. Avui comencem per un producte de temporada, com és la carbassa.
Sí, m'ha fet gràcia començar amb la carbassa, perquè la carbassa, que és una hortalissa d'hivern i d'estiu, La d'hivern té unes característiques, és molt, molt rica en nutrients i, a més, té moltes possibilitats. Es pot cuinar de diverses formes, es poden fer cremes, que és el que potser coneixem més,
sí.
Però també se'n poden fer croquetes, poden formar part d'un estofat, poden formar part de diferents sopes, de diferents escudelles, i és molt agraïda. Uh-huh. La carbassa també és rica en vitamina A i C i Z, i crec que és important que formi part dels nostres menús i de la nostra alimentació.
A vegades no és tan comú com altres hortalisses la carbassa.
Bueno, de tota la vida que en l'escudella i carn d'olla, les àvies recomanaven posar una mica de carbassa ja. I aquesta dolçor de la carbassa hi va molt bé. A València, per exemple, en el mercat de València trobes parades senceres que amb carbasses partides per la meitat i fetes al forn com fem nosaltres els moniatos.
Que bo.
I fa, bueno, és que fa una oloreta aquell passadís increïble. Però jo crec que aquest últim temps s'ha conegut més per les cremes de carbassa. Mm. Sí, les cremes sí. De verdures, la crema de carbassa té molt èxit.
Jo, de fet, la cosa que t'ha estat, que més m'ha agradat en carbassa va ser uns raviolis farcits de carbassa.
Boníssims.
Oh, espectaculars.
Clar,
espectaculars.
És que serveix per farciment, serveix, ja t'he dit, per croquetes, serveix per mil coses. Crua es pot menjar, com gairebé totes les verdures, la podem fer a la planxa, la podem fer al forn de mil maneres.
De qualsevol manera, clar, clar. Fantàstic. I per un sofregit, per exemple, es podria utilitzar també la carbassa?
No,
com quedaria
seria,
això?
A veure, si cas faríem un sofregit,
sí.
Que li afegiríem carbassa.
Ah.
Però no, la carbassa formaria part com a ingredient participatiu, no com a base del sofregit.
Correcte.
El sofregit, i sobretot el nostre sofregit d'aquí a casa, és ceba i tomàquet. El sofregit del fricandó és ceba i tomàquet. Llavors, aquest sofregit hi podem afegir pasta, arròs, carn, peixos o altres verdures.
El que vulguem. Clar, això
o sigui
sempre...
que seria, la carbassa seria un ingredient.
Un ingredient molt a tenir en compte, la carbassa, i a més és curiós perquè és una hortalissa d'hivern i d'estiu, la tenim a les
estacions
extremes.
Sí, a l'estiu, bueno, el carbassó forma part de la família de les carbasses, que és més d'estiu, i en canvi la que veiem ara al mercat de color taronja, potent, a part que estèticament és preciosa, amb la pell molt, molt resistent, i les llavors, aquelles, les clàssiques llavors que també s'utilitzen.
Que això també es menja,
les llavors,
les pipes
també, sí,
de carbassa típiques.
També, actualment està molt, molt, molt més de moda.
Caram, tu, doncs, un ingredient que a més d'estar de temporada el tenim de moda i cada cop molt més visible. Llavors tenim una recepta que és fàcil, és nutritiva, fàcil de preparar també. És que és,
molt
és
senzilla, molt senzilla, molt apetitosa i molt sana.
I no és cara.
I econòmica.
Exacte, això és important, també ens interessa això.
Perquè bé sabut que si nosaltres fem un brou, aquest brou es pot multiplicar de mil maneres.
Mm-hmm.
En aquest cas faríem un brou senzill amb pit de pollastre o de gallina, millor, un os petit de vedella, un os de pernil i el porro, branca d'àpid, pastanaga, nap i xirivia. Clar, aquest brou que utilitzarem colat per la carbassa, per fer la olla de carbassa, també el podem fer servir per fer una sopeta de pasta. Uh-huh. Aquestes verdures que estan a dintre del brou que utilitzarem amb la carbassa i la mongeta i els cigrons, també podem fer una crema de verdures.
Uh-huh.
Llavors, jo sempre dic que fer un brou és la cosa més econòmica que hi ha, perquè es multiplica. Amb ell podem fer mil coses, i amb el pit de gallina unes croquetes, o sigui que aquí tenim un reguitzell de plats per fer.
Caram, tu, Déu-n'hi-do.
En aquest cas faríem aquest brou, simplement, que sempre hem de pensar que hem de posar en el que és el tall, si en aquest cas la gallina, i en altres casos pot ser un brou de peix, sempre amb l'aigua tèbia, no posar-la amb l'aigua bullint.
Caram.
Perquè així no, l'aigua bullint tancaria el poro de la carn i no sortiria tota la substància en el brou.
Si s'ha d'anar agafant calor, a mesura que s'escalfa l'aigua també.
Posem el tall i llavors ho deixem, quan comença a bullir, importantíssim escumar el brou, treure l'escuma per treure impureses, i a continuació, al cap d'uns 5-10 minuts, posem les verdures. Ho deixem coure a foc lent, sense que deixi de bullir, durant una o dues hores. No hem de tenir mai mandra amb el temps. A partir d'aquest moment, colem aquest brou i ja el tenim preparat per fer l'olla de carbassa.
Caram, tu, que fàcil.
Ho tornem a posar al foc i llavors hi afegim la mongeta tendra, tot tallat de forma regular perquè cogui d'una manera semblant, la mongeta tendra, la patata, la carbassa, i quan tot això està ben tendret, hi posem els cigrons bullits.
Que bo.
I llavors a sobre acabem d'enriquir-ho amb uns tallets de pernil.
Caram, tu.
Què més volem?
No.
Superbo.
No, t'ho dic.
Seure.
No, seure, agafar la cullera i endavant,
superbo.
Tu. Caram, Déu-n'hi-do, i amb aquest regust dolç que té la carbassa,
boníssim,
amb el
boníssim.
Pernil que és més salat, clar, és un contrast fantàstic.
Clar, mireu que el brou ja li he posat un os de pernil. O sigui que aquest brou ja té gustet de pernil. I si a sobre, quan ja està fet, no ha de coure el pernil, amb l'escalfor ja n'hi ha prou. Acabada, li posem uns tallets que els trobem amb les cullerades.
Sí.
Boníssim.
Que bé, mare de Déu. Escolta, estem parlant de fer aquesta olla de mongetes, amb pernil en aquest cas. Es podria casar la carbassa amb peix, per exemple? Quedaria bé o com ho veus?
A veure, mira, ara... No. Mira, si jo no la posaria amb una sopa de peix, però en canvi sí que la posaria si féssim un peix al forn.
Amic.
Per exemple, si amb un peix que fem... Estic improvisant, eh? Mm. Però bueno,
no,
és la gràcia.
Va, eh?
Si en un peix que fem al forn, com normalment fem, amb patata i ceba,
sí,
i les supremes a sobre,
sí,
o el peix sencer,
sí.
Substituïm la patata per la carbassa, seria igualment bo. O tindria un altre gust, però seria boníssim.
Mm-hmm.
O sigui que, com a complement,
sí,
jo el podríem fer perfectament amb peix.
Fantàstic, mira, una idea.
Fregida, mira, simplement la carbassa fregida,
sí,
com es fregeixen els moniatos també, i amb pebrot vermell i pebrot verd, boníssima. Clar, això pot ser un complement d'un peix també.
A mi se'm fa fatal parlar d'això aquesta hora.
Ah, sí.
Què vols que et digui? O sigui, se'm fa molt malament, això no em va bé, tu. Què li farem? Aquesta l'has provada tu, Toni, de fer-la, aquesta recepta?
Aquesta encara no l'he provada perquè és una recepta que conec de fa una setmana, 15 dies. Encara no l'he feta.
Tens el temps, ja ens diràs què tal.
Ja ho diré.
Ja preguntaré, quan et vegi per les tertúlies del Gall del Monestir, ja preguntaré què tal això. Tenim aquest plat, la olla de mongetes, carbassa i cigrons, amb aquest pernil, vaja, deliciós. Però clar, no podem menjar Oleguer sense una bona beguda, i en aquest cas la beguda de ser el vi.
Exacte.
Això és evident. Què podríem, recomanar?
Aquí és un plat una mica difícil de trobar-hi un vi, perquè en general tots els plats caldosos no són grans amants ni de vi ni d'aigua, perquè el líquid ja en porten. És a dir, tu mentre menges una sopa t'atures poc a beure.
Clar.
Després també és un plat que és bastant aromàtic, i llavors per tant també hem anat a buscar algun tipus de vins que no siguin aromàtics, perquè no entrin en conflicte. I també és un plat greixós, aleshores necessites un vi que, amb una certa acidesa, que et netegi la boca.
Uh-huh.
I a casa nostra tenim un tipus de raïm que ens produeix uns grans vins d'aquestes característiques, que és el Xarel·lo. El Xarel·lo és un raïm blanc que produeix vins blancs frescos, acidets, curts d'aroma, però en canvi molt agraïts de beure. Aleshores entenem que seria un tipus de vi, fixa't que parlo d'un tipus de vi, que aniria molt bé per aquest plat. A mi també m'ha fet il·lusió començar, i ha sigut casualitat, podent explicar un vi de Xarel·lo, que és de les poques varietats autòctones que tenim nosaltres i que no són enlloc més.
Amic.
No sé si ho recordeu, que va haver-hi una famosa locutora espanyola que parlava del Xarel 10. Va llegir Xarel·lo i no ho va saber interpretar, no?
Seré el 10, eh?
Sí, vull dir que a vegades estem amb raïms, amb vins fets amb raïms de Chardonnay o de Cabernet o de Merlot, tot això doncs una mica s'enfada per tot arreu.
I tenim vins molt bons a casa.
I tenim, sí, tot i això també, bueno, ara ja m'estic escapant per les branques, clar. El xarel·lo era un raïm que era el component base per fer cava. Allò sempre ha sigut un tipus de raïm que els pagesos no se n'han amoïnat gaire perquè el venien a les grans productores de cava, i les grans productores de cava, com que el que feien és cava, pues ja l'educaven, el conduïen amb baix grau perquè formés part de la famosa tria de xarel·lo, m'acabo i parellada. Darrerament sí que s'està descobrint que amb xarel·lo, sobretot amb xarel·lo fets a partir de vinya vella, de raïms de més de 30 o de 40 anys, estan sortint uns vins que comencen a ser serios i importants i que estan ben apreciats. Inclús enllaçant amb això de maridatge, hi ha una iniciativa de la DO Penedès que vol fer tota una campanya publicitària maridant ostres amb xarel·lo. Sabem que al Delta de l'Ebre hi ha un cultiu d'ostres d'una certa importància. Caram. I fer una mica una campanya institucional afavorint aquest tipus de maridatge. El qual està bé l'ostre i està bé el xarel·lo. Sí, sí.
Fantàstic, doncs un xarel·lo per acompanyar la carbassa, aquesta olla de mongetes, carbassa i cigrons. Un vi, com deies, per netejar una miqueta tot el que deixa, que és un plat greixós.
Després també deixa'm dir que d'aquest tipus de vins en podem trobar des dels que costen 5 euros fins als que en costen 20. Aleshores també jo penso que aquí hem d'anar a satisfer una mica totes les butxaques, les diferents també interessos de cadascú.
Jo t'asseguro que potser mentre prens la sopa no et cal, però al final de la sopa una copeta va. Ho vam comprovar,
Això és ben cert.
Perquè és suau però és forteta a la vegada. Llavors, aquell netejar la boca que diu l'Oleguer és clavat.
És això.
Fantàstic, tu. Doncs ja tenim la recomanació feta. Avui hem parlat de la carbassa, aquesta hortalissa d'hivern, també d'estiu, a l'estiu més cap al carbassó, tiraríem, amb aquest vi xarel·lo per acompanyar. Primera sessió de Tiberi, moltíssimes gràcies, Lali. Gràcies també a l'Oleguer per ser amb nosaltres avui. Esperem veure'm molt sovint per aquí, Oleguer.
Quan vulgueu.
Això, ja saps que estàs convidadíssim. I Toni, gràcies també per venir amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
I sort amb els cursos de cuina.
Esperem.
Tornem a la tercera hora amb molt més continguts, benestar emocional, el Pasqual d'Ossó i el concurs del Fabri. Fins després.